www.lasnoticias.com.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula dit. Els dits són element fonamental a l'evolució humana. En aquesta gravació estem sentint la virtuosa interpretació de l'instrument tombak, daf, un instrument de percussió persa, pare de darbukas, tables i molts altres instruments que han evolucionat a partir de la seva morfologia. La tècnica del tombak és una de les tècniques de dit, tècniques digitals més sofisticades del món de la percussió. Sentim una interpretació del meu amic Amir Bustani, enregistrada a Isfahan fa a prop de 12 anys.
I de cada dia, en Xema González de Lozoya, antropòleg, fonògraf, músic, musicòleg, un gran conversador polisèmic també d'aquest programa, mos presentarà una postal sonora. És un exercici d'escolta activa que crec que pot ser molt interessant per nosaltres i amb el qual acabarem connectant segur.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ara que sent aquesta música de piano, he de dir que sempre m'ha al·lucinat veure com se mouen els dits damunt un teclat per fer meravelles com aquesta. La majoria tenim 5 dits en els peus i a les mans. No sé si és més peliculer que habitual el fet de comptar els dits dels nounats, no? I respirar alleugerits en comprovar que sí, que tenen tots els dits. Ja de grans, aquest engranatge, podríem dir, quasi perfecte que són els dits, pot començar a fallar, se pot inflamar, mos pot començar a fer mal. Això és cosa de l'edat, és cosa de l'humitat, que patim en aquestes illes nostres, el que ens afecta. Anem a posar-hi rigor, saludant Julià Fernández, que és metge especialista en reumatologia i coordinadora del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari de Son Espases. Julià, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Buenas noches, Araceli.
Com va? Ah. Que bé tenir-te aquí en directe. Avui hem triat la paraula dit com a fil conductor d'aquest programa i clar, pensàvem també en la part mèdica, aquests dits petits que no tenen músculs propis, que se mouen pels tendons del braç i que, tot i així, tenen una força i una precisió increïbles. Com és, Julià, que aquesta articulació tan petita és a la vegada tan vulnerable a les malalties reumatològiques?
Bueno, el dedo es una estructura muy compleja. Está compuesta pues por huesos que conforman las articulaciones, Las articulaciones además tienen pues cápsula articular, tenemos tendones, tenemos la vaina del tendón, que es lo que lo recubre, tenemos poleas que sujetan esos tendones, ligamentos, nervios, vasos, o sea, realmente es una estructura pequeña pero muy, muy compleja. Y
I les principals afeccions en els dits, en aquesta estructura complexa que efectivament tu és. I a sa mà, quines serien les principals afeccions que veus a reumatòlegs?
bueno, los dedos, especialmente los de la mano, pues nos dan muchísima información a los reumatólogos. Nosotros miramos, exploramos y según lo que vemos nos puede orientar a diferentes enfermedades. Podemos ver una deformidad como tipo nódulos que nos sugeriría que el paciente tiene una artrosis. Podemos ver una inflamación que sugiere que tenga una artritis inflamatoria. Dentro de ellas hay una gran variedad, entre ellas la artritis reumatoide. Podemos ver un dedo, que lo que se llama comúnmente un dedo en salchicha, que es un dedo que parece asalchichado, que esto es una inflamación de los tendones, que nos sugiere la artritis psoriásica. Pero además, el reumatólogo no nos fijamos solamente en la articulación, sino que vemos cambios de coloración. Podemos ver un dedo blanco, que podría ser el fenómeno Raynaud, que nos podría también ser signo de otras enfermedades. O podemos ver cambios en la piel. La podemos ver endurecida, podemos ver unas uñas con psoriasis y cada signo que vemos nos orienta a una diferente enfermedad. Por lo menos la complejidad es bastante.
Sí, totalment. I ara parlaves de artrosi, deies deformitat, artrosi, inflamació, artritis. Aquí, quan preparàvem la teva entrevista, teníem un poc de dubte. Artrosis i artritis és el mateix? Tots són malalties reumatològiques. Quina diferència hi ha quan parlem dels dits i de les mans?
Bueno, la artritis y la artrosis pues son muy diferentes. La artritis, bueno, el prefijo itis significa inflamación. Nos dice que la articulación está inflamada y nos orienta a una gran variedad de enfermedades, ¿no? Que podría ser la artritis reumatoide, artritis psoriásica y otras muchas. La artrosis, por el contrario, pues ya es en los cambios que se van produciendo pues por el desgaste del cartílago, de las articulaciones. Y para nosotros, para un reumatólogo, en la práctica diaria, con la exploración física, es bastante sencillo diferenciarlas. La artritis no es una enfermedad, es un síntoma de varias enfermedades.
Vale, això també és important. I pot afectar, per exemple, el tema de l'artritis, que deies que és un símptoma, pot afectar a qualsevol edat o no?
Cualquier edad. De hecho, puede aparecer en la infancia, en la adolescencia. Y bueno, a lo largo de toda la vida uno puede desarrollar una enfermedad que empiece con artritis
Per
de los
exemple,
dedos.
quin tipus de malalties, tu que deies ara que és un símptoma?
Bueno, por ejemplo, una muy característica que ocasiona inflamación de las manos puede ser la artritis reumatoide, que no se nos puede dar, y la artritis idiopática juvenil en los niños, o sea, puede afectar a cualquier edad.
Val. I en canvi, l'artrosi, que no sé, si té més a veure amb l'edat, a mesura que ens fem grans, podem ser susceptibles a patir artrosi.
Bueno, la edad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar artrosis. Influyen también otros factores como la genética o haber tenido lesiones previas, pero cuanto más envejecemos, pues más frecuente es que tengamos artrosis.
Ja, i cada vegada vivim més anys i cada vegada també les malalties se cronifiquen, per tant, aquí els especialistes teniu un repte important. Si ara mos escolta algú que, jo que sé, nota molèsties, tu ara mos has parlat de dit blanc, de pell més dura, de ses ungles, de mal amb articulacions, d'inflamació, quins haurien de ser els senyals d'alerta en els dits que mos han de fer demanar hora en el metge? No deixar-ho passar, el manco.
Bueno, la principal que el paciente ve, o sea, que ve es la inflamación de la articulación, que no esté justificada por otra causa. Eso sería ya un síntoma de que habría que consultar para hacer un diagnóstico precoz.
Important, també. I no sé, parlaves de diferents tipus de patologies. També n'hi ha una, no sé si dir-li curiosa, però sabem que també és dolorosa, que la pateix molta gent, que és aquest dit com en ressort, que se diu, no? Que queda com a encallat o doblegat i que costa de tornar a estirar. És habitual?
Bueno, es frecuente, sí. Esto es una inflamación del tendón. Los tendones son como cuerdas que están sujetados por poleas, tal cual lo podemos ver en un tendón con una polea. Entonces esto se engrosa, el tendón no pasa por la polea y el dedo se queda como un gatillo de un revólver y tienes que ir con alta mano. Es frecuente, sí, es bastante frecuente, pero bueno, eso se pueden tratar con infiltraciones
Eso,
locales.
sí.
Si es muy severo se puede, o muy invalidante, pues se puede hacer incluso una intervención quirúrgica.
Júlia, ara parlaves d'infiltracions, d'intervencions. Quines o quins avanços clínics i tecnològics destacaries a l'especialitat de la reumatologia? Tu, a més que ets coordinadora de servei de reumatologia a Son Espases.
Bueno, pues yo destacaría, para mí el principal avance en las últimas décadas ha sido el terapéutico. El mayor conocimiento de cómo se produce la enfermedad ha hecho que se desarrollen fármacos específicos que actúan allí donde se produce la enfermedad. Tenemos los fármacos biológicos, los sintéticos dirigidos, y esto ha cambiado totalmente la evolución de las enfermedades reumatológicas. Ha sido, ahora, bueno, podemos conseguir la remisión de la enfermedad. No hablamos de curación, pero sí de remisión. Y este ha sido uno de los principales avances, el avance terapéutico. Vamos avanzando a una medicina pues, cada vez más personalizada y esperemos que en el futuro podamos predecir mejor qué tratamiento va a funcionar mejor para cada paciente.
Idò, importantíssim, i també volem que entre avui i demà, que sempre ho feim, hi hagi molt de lloc per la divulgació científica. Avui hem parlat amb la Julià Fernández, que és metge especialista en reumatologia i coordinadora del Servei de Reumatologia de l'Hospital de Son Espases. Julià, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i molta sort.
A vosotros, muchísimas gracias por invitarme.
Aina Marc, te veig en ritme. Eh?
Animada, animada. És que he escoltat aquesta cançó que feia molt de temps que no l'escoltava i m'ha animat, m'ha fet gràcia.
I que has triat perquè avui estirem de dit.
De dit, efectivament. I és que quina millor cançó podia haver per començar aquesta secció que la d'en Joan Petit quan balla, no?, per xerrar sobre parts del cos. Més concretament, sobre el que ja han comentat, udits de la mà, ja que cada un d'ells compta en la seva funció.
El dit polze, on deu ser?
Som aquí, content de saludar-te.
Content de saludar-te, ja me'n vaig.
Ja me'n vaig.
El dit polze és el rei. Gràcies a ell fem la pinça per agafar coses, escriure o fer scroll amb un mòbil. L'índex és el punter, és aquest que assenyala, que ja hem comentat abans, tot el que pot implicar
i tant.
Assenyalar amb el dit índex. Demana silenci i també pitja botons.
Cert, es veu que ho fem així, sí. A l'ascensor, per exemple. Sí, sí,
sí. Sí, sí. El dit cor o mitjà dona força a la mà i, a més de ser el que té més fama d'antipàtic...
Que és,
no?,
aquest d'enmig.
És aquest d'enmig.
És aquest que treus quan vols enviar
quan
algú
volem insultar
fora.
Algú, sí.
És lleig. És lleig, però a vegades és efectiu.
Sí. I després hi ha el dit anular, que és el que diu l'aliança i dona estabilitat a l'hora de fer moviments en la mà. I finalment tenim un dit petit, aporta força, sobretot quan tancam el puny. Cinc dits, cinc eines perfectes, tant per ajudar la mobilitat de la mà com per comunicar-nos.
Escolta, Aina, i aquestes indicacions que tu ara has contat són universals o no? Com, per exemple, xerraven de llengua de signes, que universal no era.
Idò, igual que la llengua de signes, aquestes indicacions tampoc són universals. En el cas del xinès, per exemple, la manera d'indicar un nombre 10 canvia bastant.
I número 10 té moltes versions. La més estesa és puny tancat, però també te pots trobar que utilitzis el dit polze i el índex, cadascun així en forma perpendicular, formant com una creu. Per què s'utilitzen aquest tipus de signes, per exemple, la cultura xinesa? Perquè quan vas al mercat i vas molt carregat, per indicar-ho, i amb tant de trull que hi ha al mercat, ho indiques i queda molt clar. Per tant, és com un suport a l'hora de demanar coses quan tu compres.
Nacho Pérez, professor de l'Escola d'Idiomes, ha estat qui mos ha donat ara aquestes explicacions sobre les diferents formes de comunicar un nombre 10 amb les mans, depenent del nostre lloc d'origen, en aquest cas de Xina. Però és que fins i tot a vegades udits podrien arribar a donar pistes de la professió.
A veure...
Per exemple, demanar silenci és, evidentment, una manera conscient d'utilitzar udit índex i sabent que serveix per comunicar una ordre.
Sí.
Però aixecar udit petit mentre preparam un còctel, això és una mania o té qualque motiu?
Tinc molt d'interès a conèixer la resposta.
Sí. Idò bé, el còcteler Rafa Martín argumenta la raó per la qual aixeca aquest dit a l'hora de preparar begudes.
Te ayuda cuando tú estás sirviendo, por ejemplo, con la coctelera o con el vaso mezclador, te ayuda, digamos, a mantener el equilibrio en la mano. También es una manera, digamos, de descargar un poco la tensión mecánica de no tener que estar con la mano totalmente cerrada en todo momento a la hora de trabajar, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues a nivel, llámalo artístico, llámalo de imagen, pues bueno, puede quedar elegante, pero no es como una manera de hacerse el guay, digamos, por levantar el meñique así, ¿sabes?
I ja que han comentat les begudes, ara mos faltaria fer una petita menció a un tipus de menjar que Nafani també ha comentat una mica per damunt. I a dia d'avui està ben de moda, que és el finger food. És a dir, traduït literalment de l'anglès, és menjar de dit. Com puguin ser les olives, les croquetes, els pinxos, les patates fregides, les crispetes... I bé, bàsicament, tot aquell menjar que podem agafar embudits. I, dit això, tancam aquesta peça amb una de les cançons més representatives de Ratatouille, una pel·lícula culinària, la que també utilitzen udits.
I de ben dit, Aina Marc.
Tres ràdios, diversitat.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
diu que en sap molt de nedar. I un dia el varen trobar anegat dins una bassa. I un dia el varen trobar anegat dins una bassa.
Ai, l'amo de Son Carabassa. Bé, Aina Marmos ha fet un bon recorregut de significat de dit, de sa paraula de sa qual estiram avui. Tenim cinc dits, els vertebrats també cinc o menys, llevat dels peixos. Els dits tenen noms molt relacionats amb allò perquè les feien servir. I que un gest fet amb un dit pot dir molt més que mil paraules, com per exemple una bona foto. Però dit també és allò com diu, que di dit. I de dit dita, que també m'on ha repassat algunes, Naina, a la primera hora. Aquest refrany o frase feta que configura la nostra manera d'entendre el món. Càpsules de saviesa, podríem dir, que han viatjat de boca a orella de padrins a nets durant generacions, durant anys i durant segles. Però què diuen de nosaltres aquestes expressions? Caterina Bellriu, filòloga, investigadora, escriptora, professora de la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvinguda.
Bon vespre, gràcies. Aquí, disposada a escoltar dits, dites...
dits i dites. Efectivament, tu en tens alguna de dita de capçalera, Caterina?
Bueno, n'hi ha una que és un poc grossera, potser, però que m'agrada sovint, que és aquell que diu de porcs i de senyors n'han de venir de casta.
Ai, quina bona dita,
sempre
efectivament.
Sempre m'ha fet gràcia aquesta.
I podem dir que dita és sinònim de refrany, xerrant del mateix?
Mira, això és un fenomen fraseològic, diguem, que té moltíssims noms. El nom general que s'usa des de l'estudi de la literatura popular és el de parèmia. Sí. De fet, la ciència que estudia això, la part de la ciència que estudia això, se diu paremiologia. Mm. Aquesta seria la forma més genèrica. Però després aquí de dins hi ha moltes altres denominacions, per exemple, adagi, sentència, apotegma, refrany, això, dita, i segur que moltes més que ara no me venen al cap, però n'hi ha moltíssimes, molt de noms per una mateixa cosa.
Vale, això demostra la importància d'aquesta cosa, Caterina. Podríem
tant,
dir que jo crec que podem trobar una dita pràcticament per explicar-ho tot, no?
I el contrari, és a dir, sempre se pot trobar una dita, una parèmia que vehicula un pensament i de vegades un que vol dir el contrari. Ara, per exemple, recordava una forma conservadora, un consell més conservador, que diu no deixis les carreres velles per les novelles. Mm. Però després n'hi ha un altre que diu qui no s'arrisca no pisca. Un consell és conservador i l'altre diu no, tarda,
sí, sí,
tarda a tirar a fer coses, que sí, si no, sí, no arribaràs mai al lloc. És i bo. Això passa perquè aquesta precisament és la riquesa d'aquests materials, que són tan versàtils i que depenen també molt del context on s'usen. I per això són difícils de vegades d'aprendre quan estudies una segona llengua.
Sí, cert.
Perquè tenen aquesta ambigüitat i no és fàcil saber intercalar una parèmia allà on toca amb una llengua que no és la teva llengua materna.
Sí, sí, sí. I d'aquí segurament s'entén això que efectivament també diuen molt de nosaltres. I quan neix una dita popular? En quin moment tenim aquesta dita, aquest refrany, aquesta parèmia?
Parèmia, sí. Aquesta seria la pregunta del milió de dòlars que no te podré contestar perquè la literatura popular tradicional no sabem mai quan neix, en quina data, no està datada, no és com una, no és com una obra d'un autor. El que sí sabem és que hi ha, diguem, a la nostra tradició tres fonts bàsiques de qui on provenen aquestes dites que són aquestes premis pròpies de la nostra cultura. Una és la Bíblia, les fonts bíbliques, l'altra serien les fonts orientals, de tota la cultura d'Orient, i l'altra seria la cultura jueva, que són els tres grans pilars, diguem, de bon provés la nostra cultura, jo que ara en cultura occidental o europea. I també han de tenir present que són, bueno, moltes tenen la real greco-llatina, evidentment, també, i moltes són comunes a totes les llengües romàniques, o bona part, és a dir, que el mateix pensament o la mateixa imatge, encara que les paraules no siguin exactament les mateixes, els pots trobar en portuguès, en castellà, en romanès, en francès. Tenen un tronc comú, que és el llatí, la llengua romànica.
Vale, i tenim aquest origen.
No tenim data de naixement.
No, però té molt de sentit.
Tenim aquestes arrels.
I justament anàvem a anar-hi com arrelen, però m'imagino que en el final aquest boca orella que jo deia en el començament, i si venim de tan enrere, acaba formant part un poc del nostre ADN, quasi.
Clar, perquè tot això sempre catalitza una manera de viure, d'entendre el món, d'observar la naturalesa. Això és molt important perquè moltíssimes premis són observacions de la naturalesa, ja siguin zoològiques, meteorològiques, a base de segles i segles d'observar, arribàvem en allò de cel rogent, pluja vent i aquestes coses, o per la Mare de Déu d'agost o les set llet fosc, i tot aquest refrenyer tan ric que hi ha entorn en els fenòmens meteorològics.
I ara m'ho fas venir bé, perquè aquests que has dit, aquest refrany, aquestes dites, tenen com una rima, com aquella que diu qui barat es cap, s'agrata.
Es cap, s'agrata.
No sé si aquestes rimes marcades...
Qui vol aquest peix que se banyi es cul.
Per exemple.
Qui no vol pols que no vagi a ser.
Aquesta musicalitat també és una eina per poder-les memoritzar?
Això és, evidentment, una eina per poder-les memoritzar, perquè tenen rima normalment i tenen ritme, i tenen aquesta estructura paral·lelística. Aquesta estructura paral·lelística és molt característica de la tradició jueva. Les oracions jueves, les rondalles, tota la seva tradició, la Bíblia, això és constant. Hi ha aquest paral·lelisme, és a dir, s'anuncia una imatge o un pensament i després queda demostrat o reblit per la línia següent, no? Per el vers següent. Per tant, és una estructura mnemotècnica, evidentment, de recordar, però també és una estructura ja molt ficada dins el nostre ADN, la nostra manera d'expressar-nos. Els heptasíl·labs també, els glosadors, quan fan una glosa, la fan heptasil·làbica, i aquestes set síl·labes a dins les llengües romàniques també configuren molt una frase, molt sovint.
Després n'hi ha que és millor que no siguin dites, perquè, clar, passes temps i hi ha coses, mira, que mos grinyolen. Escolta.
Dona que no tem l'home, no tem Déu. L'infern és una dona sense govern. Mare valenta fa la filla dolenta. Viuda honrada té la porta tancada. Dona malalta, dona per sempre. Dona malalta.
Ai, Caterina Belriu, vaja, la tenies aquestes, no? Ara no sé si la tenia, està ben dit en català. Però vaja, dites aquestes, no?
Sí, per exemple, aquella tan terrible de la mula i la dona, el Garrol de fa bona.
Sí, per exemple. Clar, això també és el reflex d'una societat, el reflex d'una societat d'abans, que ara també veiem aquestes dites d'una altra manera.
Que lluitant per superar-la, però no l'han superada encara. Sí, evidentment. I després també hi ha les que han quedat tot soletes per canvis, diguem, també d'organització social, perquè això quedem per la Mare de Déu d'agost a les 7 és fosc. Ara no és vera, ara per la Mare de Déu d'agost a les 9 és fosc,
sí,
perquè quan anem 2 hores avançats en el sol...
Clar. Clar, això era sí, abans del canvi d'hora.
Pertany en el moment en què l'horari solar coincidia, sí, però ara no...
Mira, un bon argumentari pels que volen que no se mogui l'hora, aquesta.
I la que ha deixat de funcionar és aquella de que la monja l'encén i el frare l'apaga, perquè enguany...
Enguany Santa Margalida va arribar abans.
Ja l'havia encès i el frare tampoc no ha aconseguit apagar-la del tot. Per tant, el canvi climàtic també influeix.
Sí, efectivament.
I també el punt geogràfic, per exemple, pel juny la falç del puny i també hi ha per maig a segar baix. Uh-huh. Clar, segons quines contrades han de segar per maig, però en altres han de segar per juny. No? Uh-huh. Depèn de si és en els Pirineus o si és en el País Valencià. Sí. Depèn.
Sí, sí, i de tot això va canviant i na Caterina Bellriu, entre altres moltes coses, és una gran estudiosa, una gran coneixedora de ses rondalles.
Es llei de sa barraqueta, a la mort no li té pot, tampoc no en té el dimoni, mireu si en té de sort. Es llei de sa barraqueta, a la mort no té por, tampoc no en té el dimoni, vaja, vaja, quina sort.
I a ses rondalles, Caterina, també n'hauràs trobat moltes de dites, no?
A les rondalles n'hi ha moltes, però en aquest punt és quan vos he de recomanar una obra cabdal de la nostra cultura, que és el Corpus de Fraseologia de les Illes Balears.
Val.
Fet per Bàrbara Sagrera Antic, publicat, ara no sé exacte quant d'anys fa, però en deu fer 5 o 6, més o menys. I aquesta estudiosa va fer una tesi doctoral, que jo vaig tenir el plaer de dirigir-li, i va buidar totes les refranys, totes les premies que hi ha a les rondalles de la Son Alcover.
Que bo.
Totes les que hi ha a l'Alcover Moll, totes les que hi ha a la cançó popular del Pare Ginar, totes les que hi ha a les rondalles de Sergi de Lluís Salvador, i encara les d'Eivissa i les de Formentera i les de Menorca. Vull dir que és una obra extraordinària i allà hi ha tot aquest tresor.
És que és un tresor. I no sé si ara també en el cap si hi ha molta diferència de refranys i de dites entre les illes, o més o manco coincidim.
No hi ha gaire diferència. Pot ser més lèxica, jo que sé, que potser un refrany de manera que digui ratllar i el nostre digui parlar o xerrar. Són coses així més puntuals, també, perquè aquestes mateixes formes tenen variacions. Però, a més, hi ha el mateix i està compartit en tots els països de parla catalana, també.
Perfecte. I nosaltres ens apuntem a aquest corpus de fraseologia de les Illes Balears. Caterina Bellriu, no deus tenir alguna dita a mà que pugui ser dient per aquest programa, per entre avui i demà?
Jo crec que com que ho feis molt bé i per això fa anys que durau, podríem dir aquella tan senzilla però tan contundent que diu tal faràs, tal trobaràs. Com que ho feis bé, podeu trobar l'èxit que teniu i que aneu durant una temporada o una altra.
Vinga, m'agrada, perquè mos obliga a fer-ho bé. Perquè, clar, tal si fa malament...
Tal faràs, tal trobaràs.
Gràcies, Caterina Bellriu, com sempre, ha estat un plaer. Una abraçada.
Ha estat també per mi un goig poder-vos donar aquesta pinzelladeta.
Bona nit.
Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo.
Vaja canvi de ritme amb els propòsits, Juny Cortés. Com estàs? Bon vespre.
Bon vespre.
Que m'apareix que on has anat avui n'hi havia més de dos arbolitos, no?
Sí, n'hi havia un grapat d'arbres al Jardí Botànic de Sóller on he anat per aprendre sobre la flora endèmica de les illes.
flora endèmica que hem de recordar que és aquella que creix a les illes, exactament aquí.
Exactament, i qui millor per conduir aquest viatge que Anna Magdalena Vicens, conservadora del jardí. Avui, a la nostra visita inaugural, us duim una planta molt especial que ve amb una petició. Magdalena Vicens, bon dia.
Hola, bon dia.
Què estan veient aquí?
Veiem ara Sant Mirme Jatrap, que hauria de ser l'emblema de les Balears, que és l'estepa joana.
Sí, l'estepa joana, sí, sí.
Hipericum balearicum. És una planta endèmica, preciosa, floreix durant molt de temps. Ara veus ja les seves càpsules amb fruit. Però sí, és una espècie que molt estable, a nivell de nomenclatura sí que no ha anat patint canvis, perquè no té, és una espècie aïllada de resta d'hipericums que hi ha. Allà té cosines d'en fora, que és Cipericum perforatum, que és serva de Sant Joan, molt típica, que s'emplea en farmàcia. Però del nostre Hipericum, que és l'estepa joana, és curiós perquè la nostra és la femenina, estepa joana, i serva de Sant Joan és la masculina.
Sí, és bastant curiós.
Jo suposo que l'estepa joana i li ve perquè deu florir per Sant Joan, perquè abans
sí, pot ser.
El tema dels sants se tenia molt en compte en tota la part agronòmica de les plantes. I de l'estepa joana s'hi fa oli de cop, que se fa un oli per curar-se els cops i les llagues.
Ah.
Si te fixes, les fulles són ondulades i rugoses i un pot dures. És una característica que no trobaràs a cap altre hipericum. És una característica d'aquest endemisme tan nostre, que hauria de ser la flor emblemàtica nostra.
Sí, just anava a dir una mica, per si qualcú no li posa cara, diguem, a l'estepa joana, és una planta en tronc, les fulles són així bastant petitetes, i sí que és veritat això que deies ara, de rugoses i ondulades, i després damunt, ara el que és la càpsula de fruit, que supos que en altres moments serà la flor.
La flor, si veus, en té moltíssimes,
sí?
Perquè té una floració bastant llarga. És una flor groga, molt grossa i bastant espectacular. I les fulles, si les mires a contrallum, se veuen unes petites glàndules, uns petits reservoris d'olis essencials, que és el que fa que aquesta planta sigui tan aromàtica i tan resistent a la sequera, perquè això és una manera de protegir-se dels herbívors i també de la sequera. És
a dir, clar, un altre cas d'algo que als herbívors no els agrada ni que nosaltres l'empleem per fer aquest oli de cop que has mencionat.
Sí, és un oli que se fa en la maceració de les flors i de les fulles, on tenen més aroma i servia per curar-se els cops, ja, les llagues...
Avui en dia segueix empleant la farmàcia o ja, diguem, que queda relegat una mica més remedis?
Molta gent se fa el seu oli, la seva maceració d'oli, però també la majoria de vegades s'emplea serva de Sant Joan, que és una herba anual, petiteta, que creix per les voreres de carreteres. Aquesta, l'estepa joana, creix a muntanya i és una herba que no és anual, és un arbust perenne, que durant tot l'any té fua i no desapareix. Floreix a partir de primavera i pot arribar a florir bastant de mesos. Després fa la flor. El fruit és pringós, és a dir, té olis essencials fins i tot per les llavors, s'aferra bastant. I per això està protegida de les cabres, segurament. Tot i que, darrerament, li costa germinar. Li costa germinar en el camp. Per què? Perquè tenim un canvi climàtic que li deu fer bastant de mal. És a dir, les llavors, és vera que estan protegides per aquests olis essencials que tenen, poden resistir molt d'anys en terra, però després han de tenir també un ambient propici. I segurament, com que viu a zones que no són exactament humides, viu a zones tipus de timonedes, de zones més seques i àrides, li deu costar germinar.
Clar, perquè aquestes càpsules ajuden a la planta a mantenir-se hidratada, però diguem que, clar, està acostumada també, zones de muntanya són zones una mica més fredes i ara aquesta temperatura, en la temperatura pujant, li costa més, no?
En general li costa més a totes les plantes, però en aquesta m'ho hem donat compte darrerament que fins i tot aquí en el jardí no surten plantes petites. Quan la planta produeix molta llavor, a dins cada càpsula d'aquesta hi ha cents i cents de llavors, que són, no diré microscòpiques, però molt petites, i se dispersen per la gravetat. Haurien de caure aquí en terra, i aquí en terra haurien de tenir ara una estesa de petites estepes joana, cosa que no veiem. En veiem algunes, però no és una proliferació d'estepes joana, en la qual té una difícil germinació, segurament necessita un ambient més fresc, o, bueno, s'hauria de fer un estudi per saber bé què és que li passa, sí, a aquesta planta. Però sí, ara per ara té... És una espècie que no està amenaçada en els catàlegs nacionals, ja no consta com amenaçada, però que se li ha de tenir una certa mira i se l'ha de vigilar, perquè ara no està amenaçada, però hi podria estar. Les seves poblacions s'han de vigilar.
Clar, és algo que ara mateix no, però igual d'aquí un parell d'anys sí que comença a estar una mica més amenaçada.
En general, jo crec que tots els endemirmes, en general, que són rars, que per això són endemirmes, que viuen només aquí, a Balears, haurien de tenir un seguiment especial. Siguin d'endemirmes tan rars com el clavell de Formentor, que només està una població, com l'estepa joana, que està per tota la serra dispersa, però quan vas a cercar-la dius, bueno, on hi ha una població gran d'estepa joana, i t'has de recórrer un parell de bandes, s'hauria de fer un seguiment de tots els endemirmes, que tampoc no n'hi ha tant, bueno, n'hi ha, perquè tenim un 10% de la nostra flora endèmica, clar. Però sí que s'haurien de tractar en certa especialitat, no només les espècies que a nivell de catàleg nacional estan amenaçades, sinó que tots els endemismes s'haurien de mirar en cura.
Clar, perquè els endemismes, bé, és això el que comentaves, 10% de la flora que tenim és endèmica a les illes.
Sí, sí, sí.
Clar, una mica supos que per aquest caràcter insular que fa que se generin noves varietats.
Per això, les illes són, en realitat, són punts calents de biodiversitat, perquè estem aïllats, les espècies s'han d'especialitzar en un ambient molt concret i al cap de milers d'anys aconsegueixen fer coses rares, com per exemple aquest Hypericum balearicum, que en el reste del món no existeix, quan en el món hi ha un munt d'espècies d'hipericums, però aquest només està aquí. Què passa? Que s'ha format, ja és quasi una espècie fòssil, perquè fa milers d'anys que s'ha format. Però què passa ara amb un canvi climàtic que se produeix amb una generació? És a dir, jo he vist unes temperatures i ara en veig unes altres. Amb una sola generació produïm un canvi climàtic. Això és la diferència dels canvis climàtics, que diuen, no, sempre ha hagut canvis climàtics. Sí, sempre ha hagut canvis climàtics, però produïts en milers d'anys. Han donat temps a les plantes a evolucionar, molt a poc. Ara no, ara no pot una espècie evolucionar amb una vida humana. Aquest és el problema que tenen, que no dona temps. Se moren abans.
Clar, aquestes coses duen temps. Haurien de fer un seguiment en aquests endemismes i haurien de, encara que facem un seguiment, anar en cura, perquè és això, són el patrimoni cultural biològic de les Balears i mai se sap quan poden ser rellevants, ara d'aquí 5, 10 anys o el que sigui.
Jo crec que aquesta l'haurien de fer flora de les Illes Balears. Ara ho proposarem.
Idò, ja tenim la proposta, l'estepa joana. La flor nostra.
Llàstima que no li veiés la flor ara, però que és guapíssima. A més, molt fotogènica.
Pulo del viento. Me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa.
Que bé, aquesta sortida en el botànic, en el Jardí Botànic de Sóller, que bé que mos agites amb aquesta amabilitat que té sempre la Magdalena Vicenç. I de juny, Cortés, a veure si aconseguim aquest reconeixement per l'estepa joana. M'encanta l'estepa joana, aquesta floreta, que segur que a Magdalena Vicenç li faria molta il·lusió.
Sí, podria ser una bona forma de tornar-li el favor de que mos hagi obert les portes del Jardí Botànic. Mentrestant, si la voleu anar a veure, el Jardí Botànic de Sóller és un indret perfecte per fer-ho. Ara mateix no està florada, haureu d'esperar fins primavera per veure aquestes flors tan fotogèniques que té. Però bé, hi ha moltes altres més plantes. Des del programa li donem les gràcies a Magdalena i li deim adeu fins la setmana que ve, que tornarem amb una altra de les nostres plantes.
Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena.
IB3 Radio es... participació.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. A és impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I empugues, sí.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
A niu d'elles, el que ens espera demà, Aina Marc, ja anem arribant al final del programa, abans de baixar de barrera, però per fer o no en el títol d'aquest programa, entre avui i demà, tu has sortit a demanar.
Efectivament, sí, he sortit a demanar i demà que... han xafardejat una mica per saber quins plans té la gent per demà. Recordant que aquesta setmana està plena de canvis per moltes persones i sobretot avui, que és dia 1 de setembre, i suposa una nova rutina per la majoria. De fet, jo diria que setembre és més any nou que cap d'any per gener.
És el principi de curs i tothom té desitjos, sí. També, sí. Idees, i, sí, sí, tal qual.
I... però, tot i això, la temporada turística segueix activa i amb ella tots aquests treballadors que hi van relacionats, com aquesta dona que ara mos conta què farà demà.
Mañana iré a trabajar en un hotel, camarera de piso.
I seguim amb plans de fer feina en el tercer sector, però aquesta vegada d'hotels a restaurants.
Trabajo como cocinera en un restaurant cerca de Plaza Mayor, y que los invito a todos a venir, se llama El Ambigú. Y la verdad que es mi segundo trabajo en la cocina y estoy muy contenta y aprendiendo mucho también de mis compañeros y de mi jefa de cocina.
Ella mateixa, com a cuinera, també mos transmet la seva positivitat i també ganes de fer una feina que disfrutem, com de gaudir també de lo que mos queda d'estiu.
Mañana, trabajar, porque soy una persona que trabaja, y después, bueno, nada, disfrutar lo que nos queda del verano, que es muy poquito y realmente es necesario disfrutarlo porque es efímero y muy cortito, aunque lo hayamos pasado un poquito fuerte, pero la verdad que disfrutar con amistades y eso, no mucho más, vivir el día.
Però no tot és feina de temporada. De fet, n'hi ha que fins i tot de jubilats mai deixen de fer feina.
Les coses de sa casa, perquè ja tenim una edat i estic molt avorrida. Perquè nosaltres, les mares de casa, no m'ho retiran mai. Tenen dos fills i venen a dinar cada dia i ja està.
Idò, ja està. Per demà, tots els plans són anar a fer feina.
Idò, sí. Gràcies, Aina Mar. Juny Cortes, aquí pas entre avui i demà. Mos preparam per baixar barrera.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Lluïsa Llull, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, bon vespre.
Molt bé, que de tenir-te. Escolta, si te dic, que és la paraula que m'has coït per el programa d'avui, que li ven al cap una organitzadora de noces i esdeveniments?
Bueno, a mi me ven al cap un anellet de compromís.
Uh-huh. I tu has vist algun anell de noces que t'hagi creat l'atenció o de compromís?
La veritat que me crida més l'atenció és de compromís. Per jo diu molt... l'anell que regala un lot, que sol ser així, a ser lota, uh-huh. I ell regala un rellotge. Però l'anell, que és de lo que estan parlant, diu molt de lo que després vendrà.
I de la relació, del tipus de persona i tot això, no?
Sí, però bueno, vull dir, a lo millor un superanell, un superbrillant,
val.
Seran unes noces que voldran tot.
Val, ja t'entenc. Val, val, val.
Pot tenir, sí, no té res que veure... Bueno, té un poc que veure amb els dobbers que té cada un, però hi ha gent que potser té moltíssim de dobbers i vol algo super senzill.
Val, val, perquè en general els novis se deixen fer, Lluïsa, això de ho pos tot en les teves mans, o volen saber cada cosa que et diuen. Tant de bo que ho deixessin tot en les teves mans.
Hi ha un pot de tot com a sa vida. Hi ha els que te diuen sorprendre-me.
Sí.
I hi ha la gent que ho vol sobretot i que te demana, però bueno, és un pot la nostra feina. O sigui, jo ja els reconec des del principi i m'ha dat totalment a el que ells vulguin.
Perquè tu quants anys fa que t'hi dediques?
26.
26 vol dir que casar-se si estava de moda i era molt habitual, però no sé si ses festes i ses celebracions... Bueno, que sí, així com se fan ara, però potser no estava tan de moda com...
Ha canviat,
com ara, casar-se sobretot a ses illes, no?
No té res a veure, o sigui, vull dir, al final és el mateix, però... Antes, la gent se casava molt més jove, eren els pares els que solien pagar la boda, amb la qual hi havia compromisos dels pares, eren com a cosa un poc més sèria. Tot era com a aperitiu, es banqueta i després la barra lliure, i no hi havia res més. I ara, la gent se casa més major, se paguen la boda normalment, els compromisos dels pares queden eliminats, és una festa, un fiestón, i, bueno, muntam, és que tot. O sigui, jo cada cap de setmana puc dir que faig una mudança en camions i camions de coses. O sigui, des de... Puc muntar una boda en un puesto on no hi ha res, una esplanada. De fet, he muntat bodes, per exemple, damunt unes roques i no hi havia res. Mm-hmm.
Alguna petició especial que vulguis o puguis compartir?
Bueno, m'han demanat moltes coses. La gent, cada un té el seu perfil. A mi la veritat que com que me van les coses rares, o sigui, com més difícil és, més m'agrada.
No te fan por reptes?
No.
Ni les peticions?
No, m'encanten.
Molt bé.
De fet, intent sempre fer coses totalment diferents, que crec que és algo que me caracteritza, saps? Uh-huh. Que quan qualcú li diuen que ve una boda organitzada per jo, diuen, ostres, men, com ho farà?
I deu haver també d'aquestes noces no noces, no? De me cas, però no me cas, no me cas, però faig una festa...
Bueno, sí, n'hi ha moltíssimes. I cerimonis, entre comotes fictícies, també.
I casar-se a les illes o casar-se a Mallorca, que no sé si també tens camp d'actuació a les altres illes, però està de moda, ve gent de per tot el món a casar-se aquí.
Sí. Nosaltres fem feina per tot Espanya i per les illes, per suposat. Però ara mateix està super de moda. Venen un munt d'americans, francesos, o sigui, tenim moltíssima gent i de la península, moltíssima, que ve a casar-se aquí.
Clar, i aquí hi ha d'haver pasta, jo ara faig...
Poderia.
Faig amb els dits, ja que xerrat de dits.
Està clar que la gent... O sigui, aquest tipus de boda... Sí. Estan xerrant ja de bodes de 3 dies, perquè fèiem pre-boda, boda i post-boda.
Per damunt, que pot costar una boda pre-boda, boda i post-boda?
És que és una animalada. O sigui, te podria dir que ara mateix estem en tot, eh?
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Tal, i... Estem a lo millor 1.000 euros per persona.
Per persona.
Perquè, han, per exemple, jo ara tenc una boda que, per exemple, són d'Israel i duen a tota la família d'allà. I els pares paguen tot. I nosaltres m'ho encarregam absolutament de tot, des de cercar l'hotel, jo que sé, que trobin una escenaeta típica amb una encimadeta quan arribin, una carta...
Tots els detallers que en el final se'n recordaran d'això.
Hombre, aquí està un poc la diferència, saps? Per jo l'important d'una boda és que la gent se senti estimada. No només els novis, sinó que tu te sentis part d'aquella celebració. Que ho visquis i jo sempre dic que el dia que no se m'apoi la pell de gallina, pues... canviaré de feina.
Ja ven que caracteritza una dona com la Lluïsa Llull, organitzadora, com diu ella, de bodorrios, fiestorros i de mascotarros.
Eh? Alegria.
Alegria, efectivament. I t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. No sé si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor o que t'ajudi a tu aquests dies que te'n vas a dormir tard perquè tens lío muntat.
Bueno, els dies que me'n vaig a dormir tard, si t'he dit la veritat, caic morta, o sigui, no t'entén ni de pensar. O sigui, directament... caic. Però normalment en el dia a dia, queda un poc, no sé si un poc cursi, però bueno, és que és vera que ho faig. Tenc com un petit, no és un altar, però gent que estim que ja no estan nosaltres i que, bueno, ai, ara m'emociono.
Però que guapo, no?
I cada vespre,
els
encenc una espumeta i els dono les gràcies pel dia.
I d'aquí...
Tant si ha anat bé com si ha anat malament. Si ha anat malament, per tot el que he après, espero que he après, i si va bé, doncs me sent molt afortunada, la veritat.
Quin moment més hermós. Lluïsa, gràcies per compartir-ho amb els oients d'entre avui i demà. I de necessitar una cançó, venga, alegria, com deies
bueno,
tu.
No sé. Mi, som una superfan de sí. Joaquín Sabina, sí. M'entusiasma. Mm. L'any passat que se retirava vaig anar a quasi tots els concerts per tot Espanya, m'encanta. I aquesta me flipo.
I sin embargo...
I sin embargo.
Ah, te quiero. I de Lluïsa Llull, nosaltres també t'estimam. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar la barrera del programa i per selecció d'en Sabina. Molta sort.
Gràcies. Besito. Bon vespre.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
De sobre sabes que eres la primera... Que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. ¿Sabes mejor?
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Demà a les 8 de la nit, la Federació de Municipis i Províncies ha convocat a tots els ciutadans a les portes dels ajuntaments per solidaritzar-se amb Ceuta. Però hi comença a haver algunes delegacions del govern central.